4 i 1 minut de la tarda. Què tal? Com estan? Salutacions cordials. Encetem nova temporada dels programes esportius de Ràdio Maricel, la crònica i els resultats del món de l'esport en el temps de descompte habitual, els dilluns de 4 a 5 de la tarda. I els saludem en aquest dilluns 16 d'octubre de 2017 per explicar-los, òbviament, evidentment, el que ha succeït esportivament parlant en aquest darrer cap de setmana. Home, no està gens malament, per començar, perquè els explicarem com el club de futbol Suberense va aconseguir ahir, per fi, la primera victòria de la temporada, després de dos empats i d'unes quantes derrotes que havien dut a l'equip a la cua de la classificació, després també d'una certa inestabilitat, setmanes d'incertesa, sobretot pel que fa a la gestió del club, que fins fa doncs, molt poquet estava en mans d'una empresa, l'empresa que es diu Tobo. Bé, sembla que tot torna a puesto, no està ben dit, però bé, així estan les coses al Suberense a dia d'avui. Manu Julián seguirà amb el front del club, acompanyat doncs, dels seus col·laboradors habituals, Quique Costea i uns quants més. En fi, estan pendents la gent del Subo també de reunir-se amb altres col·laboradors per intentar ampliar una miqueta el gruix de la junta directiva. Ahir, com dèiem, el terreny de joc, el Suberense, es va imposar per 4 gols a 0 al Prat B. Per tant, ha arribat ja per fi, com dèiem, aquesta primera victòria de la temporada. Hem de fer repàs del gruix de resultats d'aquest grup tercer de segona catalana i, com no, també del grup 12 de la tercera catalana, en què destacarem l'empat a 1 que va aconseguir la Unió Esportiva Sitges al camp del Mediona aquest passat dissabte. Començava molt bé les coses amb el gol de Ferran, però el conjunt del Mediona va empatar poc després per establir aquest 1-1 final que fa que el Sitges quedi una miqueta despenjat del gruix capdavanter a la classificació. Una jornada número 7 que, com acostuma a passar gairebé cada jornada, ens deixa alguns resultats sorprenents, com per exemple la derrota de la Juve Ribatana, que va caure al camp de l'Olivella per 4 gols a 3. En fi, els parlarem de tot això. En el bloc poliesportiu farem referència també a la derrota del bàsquet Sitges, la que va batir aquest passat dissabte de 7 punts amb el CC de l'Hospitalet. Resultats també dels equips sèniors del Club Patí Subur Sitges, l'equip sènior A, que es va imposar 6-2 al Riudoms, el que ha de ser teòricament un dels rivals per pujar a primera catalana. Resultats també del món del futbol base, resultats dels equips de la Blanca Subur i la Unió Esportiva Sitges, futbol femení i rugby. Tot això des d'ara i fins a les 5.
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz Sense Paraules.
Zero 12. La Generalitat al teu costat. Si tenim un animal de companyia, n'hem de conèixer els deures i normatives. Abans de tenir un animal, cal pensar-s'ho bé. Són éssers vius que necessiten dedicació i estima. L'abandonament d'un animal està prohibit i es considera una infracció greu o molt greu. És obligatori identificar-los amb un microxip que han d'implantar els veterinaris i censar-los a l'Ajuntament del municipi on viuen. Catalunya és un país avançat en la protecció dels animals. Evitar que es perdin i que els abandonin ens beneficia a tots. Recorda, xipa'l i censa'l. Informa-te'n a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Amb el teu donatiu fem grans coses. Gràcies a persones com tu que col·laboren amb Intermón, milers de famílies de Moçambic, Àfrica, disposaran de llavors i eines, pous, cases i escoles. Gràcies a tu seran autosuficients. Col·labora amb Intermón. Ingressa el teu donatiu a qualsevol oficina de la Caixa. Junts podem fer grans coses. De debò. Intermón, Fundació per al Tercer Món.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Són les 4 i 6, gairebé les 4 i 7 minuts de la tarda. Encetem, com dèiem, aquesta nova temporada del Temps de Descompte a la sintonia de Ràdio Maricel, fent crònica, repassant marcadors i resultats del darrer cap de setmana esportiu. Estàvem jo ara aquí i el Toni intentant recordar quantes temporades fa que estem allò al peu del canó. Home, unes quantes, tantes com 25, perquè des de la temporada 91-92 ha plogut una mica. Oi, Toni? Toni, bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Unes quantes, eh?
Unes quantes, unes quantes.
El programa que, bé, no ha canviat, no ha canviat en el sentit que estem les mateixes persones, inclús es manté el nom, Temps de Descompte. Ara fèiem broma, ja estem amb Temps de Descompte, no, amb pròrroga, penals i tot allò que se li pugui afegir. Però bé, en qualsevol cas, contents de saludar el Toni, contents de saludar-los de nou una temporada més a tots vostès i contents, evidentment, de saludar també una temporada més a l'Isidre Gómez, que serà la persona que ens ha de dur tota la informació referent a la Blanca Subur, sobretot repassant resultats els dilluns i fent prèvia del cap de setmana els divendres. Isidre, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal?
Jo no fa tantes, eh?
No fa tantes. No fa tantes perquè recordem que vam començar amb el malaurat Albert Lluís, que va estar també al peu del canó fins que va traspassar. I bé, ara, des de fa ja aquesta que deu ser, la tercera, potser?
La tercera, em sembla, sí.
Jolins, sembla tercera, ja. Com passa el temps, noi.
Volen, volen.
Celebrem, evidentment, que l'Isidre Gómez ens acompanyi per tercera temporada, com dèiem, fent repàs de tot allò referent a la Blanca Subur. I bé, avui és dilluns, per tant, toca repassar resultats, toca repassar marcadors i hem de començar pel juvenil de preferent, que ha tingut un inici de temporada doncs més aviat irregular. Va començar, recordem, perdent els dos primers partits. Va guanyar Vilaseca en un partit boig per 3-7 i ahir tenia derbi aquí amb el Vilanova, que va acabar, finalment, Isidre, amb taules, amb un 2-2.
Sí, va ser un partit bastant d'aquells derbis nerviosos. Mm. Domini d'un, domini l'altre, incerteses d'un, incerteses l'altre. Podia guanyar un, podia guanyar l'altre, o sigui que al final potser l'empat va ser just, vist els mèrits d'uns i d'altres. O sigui, va ser un partit bastant nerviós.
Per dues vegades es va avançar la Blanca, fent l'1-0 i el 2-1, però al final el conjunt en Vilanoví va acabar igualant el maig amb aquest 2-2 final. Ambient, per tant, de derbi, ahir al Nou Pins Vents, amb tot allò que porten els derbis. I bé, la Blanca, com a mínim, suma aquest puntet en el partit d'ahir. Recordem que la Blanca té encara el partit pendent amb la Floresta, que jugarà amb el proper 1 de novembre. Pel que fa a la resta, Isidre, vostè mateix.
Mira, el juvenil B també va treure un bon empat del camp del Sant Joan d'Espí, 3-3. El cadet A va guanyar Pinsvens 4-0 a l'Escola Futbol Gavà. El cadet B va perdre el camp del Sant Cugat Sesgarrigues 2-0. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar 0-2 al camp del Ribes. L'infantil B va perdre 3-1 al camp del Vegas. I finalment el C va perdre Pinsvens 0-3 contra el Vilanova i la Geltrú. En categoria L20, l'L20A es va imposar Pinsvens 4-3 al Sant Ildefons. L'L20B va perdre 2-0 al camp del Gelida. L'L20C va perdre Pinsvens 5-6 contra el Vilanova i el Geltrú. L'L20E va perdre el camp de la Fundació Atlètic Vilafranca 10-0 i finalment el D va perdre també el camp del Sant Sadurní 14-1. En categoria Benjamí, el Benjamí va perdre Pinsvens 3-4 contra el Viladecans. El Benjamí B va perdre el camp de les Roquetes contra la Penya Jove per 4-2. I finalment el Benjamí C va perdre contra la Martinenca 3-2. I aquest és l'últim perquè el D va descansar.
Doncs aquests són els resultats dels equips de la Blanca en aquest darrer cap de setmana. Recordem que divendres tornarem a trucar a l'Isidre perquè ens faci ja la prèvia de cara al proper cap de setmana. Isidre, moltíssimes molt gràcies.
Bé. A vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda.
Vinga, adéu.
Són ara mateix les 4 i 12 minuts de la tarda. Seguim repassant més resultats en matèria de futbol base. També els hem d'explicar què és el que han fet els equips de la Unió Esportiva Sitges, començant pel seu juvenil B, que va perdre per 3-1 en la seva visita al camp del Riu de Villes. Va guanyar, en canvi, va golejar amb el cadet A per 7-3 al Marianao Poblet, al municipal d'Aiguadols. Va perdre el cadet B 3-0 al camp del Montagut. Va guanyar, en canvi, l'infantil A per 1-2 en la seva visita a les Comes, al camp del club de futbol Igualada. Va perdre l'infantil B per 2-8 a casa davant el Riu de Villes. Va perdre també l'infantil C per 10-0 en el camp del club de futbol Penedès Espirall. El Sant Joan d'Espí va guanyar 5-4 amb l'Alevi A. El Mascatarro també va derrotar l'Alevi B per 10-3. Derrota de l'Alevi C 6-4 amb el camp del Centre d'Esports Sabadell. Victòria, en canvi, de l'Alevi D, que es va imposar amb el camp del base Vilanova per 1-7. Victòria també de l'Alevi E, 2-3 en el seu derbi particular amb el Club Deportiu Unribes. També hi havia derbi de l'Alevi F, que va perdre el Bosc de Plaça davant el conjunt ribetà per 6-0. El Benjamí A, a la categoria de preferent, no va tenir, com aquell qui diu, res a fer en la seva visita a Sant Joan d'Espí, a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. El Barça va ser molt superior i va guanyar per 13-0. En canvi, el Benjamí B va aconseguir un empat a 3 en la seva visita al camp del club de futbol Vilanova. Derrota, en canvi, del Benjamí C 6-2 en la seva visita al camp del barcelonista Terlenca. El Benjamí D, que va perdre per 1-8 davant el Montagut, i derrota també contundent la que va patir el Benjamí E 1-11 davant la Unió Esportiva Sant Sadurní. En futbol femení, recordem que el primer equip femení del club de futbol Sogorense a la segona divisió havia de jugar ahir davant el Sant Sadurní, partit però que finalment es va haver d'ajornar. El proper partit que tindran les noies del Sogorense serà aquest proper cap de setmana al camp del Tancat, al Vendrell. Derrota de l'infantil cadet que, després de començar la temporada guanyant en aquest segon partit, va encaixar un 0-9 davant el base Marc Bartra, i també l'Alevi infantil de segona divisió, tot i haver guanyat de forma clara amb el seu primer partit, va encaixar una severa derrota davant el club de futbol Igualada amb aquí a Aiguadols per 0-8. Gairebé un quart de cinc de la tarda en el món del rugby també ens deixen resultats prou bons, com per exemple la victòria contundent de l'equip sub-18 del Rugby Club Sitges del seu equip cadet, 41-0, on es va imposar el conjunt sitgetà de Santa Bàrbara davant el Club Natació Poble Nou. Va perdre, en canvi, tot i fer un bon partit, el sènior B del Rugby Club Sitges, 29-31, partit jugat dissabte a la tarda a Santa Bàrbara davant el Carboners de Terrassa. Fet, doncs, aquest primer repàs de resultats de marcadors, un quart de cinc de la tarda, anem cap al grup tercer de la segona catalana de futbol. Una jornada en la que, si hem de destacar amb alguna cosa, com dèiem, és la primera victòria de la temporada del club de futbol Sogorense, el conjunt de Xavi Hereu, que es va imposar ahir de forma clara i contundent 4-0 amb el Prat B. La resta de resultats d'aquesta setena jornada han estat a la Fundació Atlètic Vilafranca 4, en Vegas 0, Font Santa Fatjó 2, Atlètic Prat Delta 1, Marianao 0, Gornal 0, Júnior 2, Sant Joan d'Espí 1, Espluguenc 0, Sant Quirze 2, Olímpic en Fatjó 0, Atlètic Sant Just 2, Molins de Rei 1, Cantries 2 i Rubí 1, Vilanova 0. Rubí i Vilanova encapçalen la classificació, tots dos empatats amb 16 punts, seguit de l'Espluguenc amb 15, 13 per Atlètic Sant Just, Júnior 12 punts, 11 punts per Cantries i Prat B, 10 per Font Santa Fatjó i Fundació Atlètic Vilafranca, els mateixos que el Vegas, el Sant Quirze, l'Olímpic en Fatjó i el Marianao Poblet sumen 9 punts, 6 punts tenen el Molins de Rei, el Sorense, que puja uns quants llocs a la classificació després d'aquesta primera victòria, deixa el darrer lloc de la classificació, puja uns quants llocs, se situa ara 15è amb 5 punts, 5 punts i tercer per la cua és el Sant Joan d'Espí, el Gornal també en suma 5 i tanca la classificació amb només 4 punts l'Atlètic Prat Delta. Dèiem la setmana passada, fora important que el Sobrense en els dos partits consecutius que té en Aigua Dols, el de dijous passat, que tenia pendent amb el Gornal i que va acabar amb empat a 2, i el d'ahir amb el Prat B, fora important, dèiem, que pogués aconseguir, ja no dèiem el 6, sinó com a mínim 4, doncs just a la fusta, perquè aquests 4 punts el Sobrense ja els té al sac i ben lligat, com es diu, Toni. En fi, un Sobrense que ha viscut setmanes, diem que complicades, fins que no s'ha pogut resoldre gairebé del tot el seu futur, diem, com a club, pel que fa a la seva gestió.
Sí, i evidentment això l'ha notat molt l'equip, no? Perquè, clar, les coses, doncs, al vestidor s'escoltaven, no era el mateix, i a més, doncs, ningú tenia clar quin seria el seu futur, no? I sobretot els jugadors, perquè, clar...
Expliquem una miqueta, perquè, clar, evidentment, qui ens pugui estar escoltant deu pensar, bueno, de què parlen aquest parell, no? Recordem que el Sobrense havia de quedar a mans d'una empresa, una empresa futbolística que es diu Tobo. Aquesta gent té algun vincle amb la Fundació Johan Cruyff.
Sí, de fet, la gerent és la seva filla,
Chantal Cruyff. I a partir d'aquí, doncs, aquesta empresa havia de ser l'encarregada de portar el Sobrense en tots els àmbits, l'esportiu, l'econòmic, el social, etc. Què ha passat aquí? Doncs que hi ha hagut allò, com es diu, una mica d'incertesa, no? Ni uns estaven massa contents, els altres tampoc, perquè veien que no s'estaven complint una miqueta els requisits de col·laboració, i tot, Toni, havia quedat allò una miqueta penjim-penjam.
Sí, de fet, la cosa s'allargava massa, perquè, de fet, sí, ja portaven més de 3 mesos.
Bàsicament perquè, perdona, tampoc se sabia massa quin havia de ser el paper de figures fins ara importants pel club, com Manu Julián, com Quique Costea, com tota aquesta gent que ha estat tants anys al capdavant del Sobrense.
Per lo que s'ha sabut al final, ell lo que volien és, doncs, gestionar el club, el Sobrense, gestionar-lo ell, portar-lo ell tot, però això s'estava allargant molt. Lo que passa és que volien una figura de president, per lo que és l'últim, per lo que s'ha sigut l'últim, no? Aquest cas podia ser Manu Julián, no? Si Manu Julián, doncs, per raons, doncs volia marxar, ells tenien que buscar una altra figura com a president. En aquest cas podia ser el mateix Quique Costea, no? Doncs, clar, aquest ha estat una miqueta el detonant en el que al final no s'ha arribat a un acord, perquè al principi s'ha trigat molt en aquest acord se trigava massa, ells anaven gestionant però no invertien, i a més l'equip no anava notant. Ells parlaven de portar jugadors, aquests jugadors no arribaven. El fet de marxar Marc Riba també va perjudicar una miqueta la gestió de portar jugadors i això, i tot això ho va notar molt a l'equip, no? Què passa? Doncs que el dijous passat va ser ja el final de tot, perquè doncs el Sobrense se va donar, de fet ja feia dies que Manu Julián ho deia, que doncs si no s'arribava a l'acord ja doncs se trencava aquest principi d'acord, perquè lo gestionarien ells, perquè el que volia Manu Julián és sobretot que l'equip estigués segur, que miressin per l'equip i que doncs arribessi aquella tranquil·litat que necessitava l'equip.
Hi ha un afegit aquí, Toni, és que entre dimecres i dijous de la setmana passada l'empresa Tobo, els seus representants, vaja, li comuniquen a Xavi Hereu que no continuarà al capdavant de l'equip.
No, ells posaven l'excusa del carnet.
Tant és així que el partit de dijous amb el Gornal el dirigeix el segon, Fernando Quirós.
Fernando Quirós, sí.
Que per cert va ser expulsat.
Sí, Fernando Quirós estava a la banqueta, li va tocar estar a la banqueta, i de fet ahir no hi era a la banqueta perquè havia estat expulsat en aquest partit. I fins i tot, és que el problema era que fins i tot no volien que fins i tot Xavi Hereu entrés al femení. Uh-huh. Això ha sigut una miqueta també el detonant.
El detonant, sí, sí, sí. La gent del Sobrense sempre ha entès, i m'agafo una miqueta les paraules de Manu Julián en una de les seves últimes intervencions aquí a la ràdio, dient el nostre entrenador, peti qui peti, és Xavi Hereu.
Sí.
I de fet això ho han mantingut.
Sí.
Ho han mantingut fins al punt que Xavi Hereu torna a seure. De fet ahir ja va estar de nou a la banqueta d'Aigua Dols.
I de fet n'hi havia molts jugadors, però jo deia gairebé el 80, per no dir el 100%, no? Perquè sempre n'hi ha jugadors que no estan d'acord, que estaven d'acord en el sentit que volien Xavi Hereu la banqueta. Uh-huh. Que el fet de que Xavi Hereu no estava aquests dos dies doncs va, d'alguna manera, marcar una miqueta doncs el vestidor, no? Uh-huh. I volien el Xavi Hereu. Tot això ha portat en que doncs s'ha donat compte la gent del Sobrense, sobretot Manu Julián, de fet un home que porta molt de temps i que ell el que ja vol és un descans, no? Descontar una miqueta de tot el que porta del Sobrense, i doncs això ha portat a que al final continuen ells amb el Quique i el Manu buscar reforços de directius amb tot el que pertany al futbol femení. Uh-huh.
En quin punt ens trobem ara mateix, com molt bé explica el Toni, vaja, Manu Julián seguirà, Quique Costea seguirà, els seus col·laboradors de sempre, la Xifra, l'Albert Rossell, en fi, la gent de sempre que ha col·laborat amb el club, però entre avui i demà el club vol cercar nous membres de junta, gent que col·labori, que doni un cop de mà en aquest sentit, i s'ha pensat en el futbol femení. Sí. Que és un dels principals actius que té a dia d'avui el Sobrense, per què no dir-ho?
Sí, evidentment és el principal actiu que té, doncs ja són tres equips.
Són tres equips, un sènior, un cadet i un infantil.
Dos equips de base i un equip de formació ja feta, no? I doncs clar, això té que donar aquest suport, una reunió amb els pares, amb els familiars, parlar amb ells, i d'aquí treure directius per arropar una miqueta la junta directiva del Sobrense.
Pel que sabem, l'empresa Tobo no marxarà i aquí us quedeu. Pel que tenim entès, continuarà col·laborant d'una altra manera, però continuarà doncs oferint algun suport.
Sí,
ja fet, no com a gestors del club, sinó evidentment com a empresa externa, perquè ens entenem, eh?
Exacte. Sí, per los que han anat cada partit, ahir ja van veure que doncs membres d'aquesta empresa no estaven a la porta ja, perquè sempre estaven a la porta doncs revisant, no, la gent que entrava i sortia, ja no hi eren a la porta ahir, perquè evidentment donen una col·laboració, però ja s'acaba la gestió totalment d'ells.
I casualitats o no, l'equip ahir guanya.
Sí, i jugant bé.
I jugant bé, i jugant un partit molt complet al llarg dels 90 minuts, cosa, Toni, que fins ara això no havia passat. Havíem vist un Sobrense d'estones.
Sí, un Sobrense de mitja part. Sí, un Sobrense ja, i el Sobrense ja va començar a canviar al Cant de les Plugues. Allà vam veure un Sobrense que va causar bones sensacions, però va acabar perdent, no? Després, al Cant del Júnior, la primera part del Sobrense va mereixer de totes guanyar el partit i va acabar perdent. I el més clar que vam veure va ser el partit del Gornal. El Gornal Sobrense va fer una primera part sensacional amb dos grans gols, que podria haver sigut tres o quatre, i sobretot dos grans gols, un de Man Navarro de Farta des del mig del camp i un altre de planxa de Vinyola. Mitchell va tenir fins i tot un parell d'ocasions més. La segona part, l'equip que anava guanyant per 2-0 va desaparèixer. No sé, se va notar molt l'aspecte físic de l'equip, perquè va anar baix totalment, i això ho va notar molt, i fins i tot va poder perdre aquest partit, però per sort va acabar empatant. I ahir, doncs, quan l'equip va començar també tocant bé, fer triangulacions i circulació de la pilota, que feia molt de temps que jo no havia vist del Sobrense, doncs quan arriba el descans i vas guanyant 3-0, quan el 2-0 fins i tot dubtàvem, a veure si passa.
Sí, clar, perquè fins ara aquest 2-0 et feia pensar una miqueta en el que va passar dijous, que és que el Gornal finalment va acabar igualant el marcador. Ahir marxaves al descans amb un 3-0 gràcies als gols de Sergi Plazas, de Johnny i de Mitchell. Jo li deia al Toni, a mi m'agrada molt el Johnny.
És un molt bon jugador.
És un jugador, és de fet una de les aportacions d'aquesta empresa,
sí,
Tobo.
Sí. Jo penso que és la millor aportació, sí, que ha fet l'empresa.
Podem pensar això tranquil·lament.
De lo que hem vist la gent des de fora.
Sí.
Doncs és un molt bon jugador, crec que és un jugador que aporta molt. Físicament és un jugador que es té que treballar molt, perquè clar, físicament se li
falta
molt,
doncs, aquest aspecte més físic, més però té qualitat.
Però té molta qualitat.
Jo no l'havia vist i ahir t'ho vaig dir, vull dir, un jugador que em va agradar.
I fins i tot hi va marcar dos gols.
Sí, un.
No, el quart, no, el tercer, el quart no va ser ell.
No, sí. El quart va ser Marc Navarro.
Marc Navarro, sí. Doncs un que l'ha notat malament. Marc Navarro va marcar, però també va ser una jugada que ell va engegar.
Va fer la passada.
Ell, exacte. Molt bé, vull dir, ahir va fer un partit. Jo penso que era un partit molt sencer de Gioni, molt sencer de Salva, al mig del camp. És un dels partits...
Salva que va acabar jugant de lateral.
De lateral, sí, és un dels partits més complets que l'he vist jo. I fins i tot m'ha agradat molt tot el que va portar Vinyola a...
Sí, ahir Vinyola va fer... una feina fosca, aquella de
però molt disciplinada, no? Sí. Vull dir que ahir l'equip va estar molt disciplinat, molt treballador, i va jugar davant d'un bon equip, tenint en compte que aquest equip arribava aquí quart a la classificació, un equip que l'havien fet tan sol 4 gols, i ahir va rebre 4, en un partit sol. Això diu que ahir el Sobrense va jugar un partit molt seriós, que se va treure d'alguna manera la pressió i va demostrar que si aquest equip continua en aquesta línia, no té per què patir.
Doncs acabat el partit, teníem ocasió de conversar uns minuts amb l'entrenador, amb Xavi Hereu. Evidentment li vam preguntar pel partit, li vam preguntar pel club, li vam preguntar per ell, una mica de tot, vaja.
Sí, bona tarda, Pitu, gràcies. Sí, és el camí a seguir. Veníem encaixant molts gols, avui hem aconseguit mantenir la porteria a zero. És clau en aquesta categoria, si ens marquen 2-3 gols per partit és impossible guanyar. I avui doncs hem estat més encertats, veníem generant ocasions però no les acabem de ficar totes, i avui pues, ha estat perfecte, hem estat bé darrere i hem encertat davant.
Partit de 90 minuts avui, això no havia passat fins ara. Havíem vist el Subo potser estonetes, no?
Sí, és cert que bé, al llarg de la temporada hem vist un Sobrense que tenia una molt bona posada en escena, que aguantava molt bé els primers 30 minuts, després es inflava una mica irregular. Hem vist un Sobrense de bones primeres parts, de vegades un altre Sobrense que estava molt malament a la primera però feia bones segones parts, però ja amb el marcador advers. I avui és cert que bé, que ha estat un partit molt complet i s'ha de felicitar tots els jugadors que han participat i els que no.
El millor partit avui, sens dubte.
Sí, jo crec que sí.
Més enllà del resultat, eh?
Sí, òbviament el resultat acompanya, però és cert que darrere pràcticament no hem concedit ocasions, i que dalt hem generat força amb recuperant a Vinyola, i bé, Mitchell està més finet, Navarro molt bé, al final tots els que aporten, i res, a seguir igual.
Et pregunto, com estàs tu?
Bé,
després d'uns dies difícils per tu, pel club, pels jugadors, una mica per tothom, crec, vaja, creiem tots que el que necessitarà el club és una mica de tranquil·litat i estabilitat en aquest sentit, no?
Sí, segurament, bé, amb la història aquesta que ens envoltava, el protagonista del Sobrense era més l'entorn, aquest canvi de gestió que anava a haver-hi, que no pas els jugadors, i bé, a partir de vam parlar el divendres, bueno, i a partir d'ara, doncs, els protagonistes són els jugadors, tenen tota l'atenció del club, s'intentarà que aportar-los tot el que es pugui, i a partir d'aquí a tirar endavant, que no és el nostre lloc.
Pregunto, o et preguntava com estàs, perquè clar, evidentment tu has viscut una situació complicada, dimecres o dijous tu estaves fora, tornes a estar al front del primer equip, com ho has portat això, Xavi?
Bé, bueno, sent sincer, emprenyat quan va succeir, no? Perquè bé, és el club on has estat sempre, jo crec que porto vora 10 temporades al Sobrense ja, entre entrenador, jugador, de tot, i bé, em va sentar malament, la veritat.
Quan t'ho comuniquen, perdona, suposo que no t'ho creus.
Bueno, a vegades arriben coses, ja sonen veus i, bueno, algú m'havien comentat. No sabia ben bé si era per la part del masculí, del femení, que col·laboràvem amb les dues. I res, al final pues, sí que dimecres m'ho van comunicar i dijous el Quique em va comunicar que, bueno, que finalment es trencava l'acord aquest, que es quedaven ell i el Manu i que, bueno, que endavant, que continuava amb l'equip.
Tota aquesta situació evidentment no li ha fet bé ni al club ni al primer equip, no? Suposo que això a nivell de vestidor també arriba, la gent comenta, suposo, no?
Sí, a veure, com totes les coses que passen...
Sí que l'equip ha d'estar pel que ha d'estar, que és per jugar a futbol i intentar guanyar, però clar, quan la situació és la que és, no sé, els jugadors, vosaltres no esteu en una situació gens còmoda, suposo.
No, jo la veritat és que crec que sí que s'havia transmès aquesta inestabilitat a l'equip i que es transmetia al terreny de joc. La inestabilitat de la gestió era bastant evident entre uns moviments i altres, i crec que, bueno, l'equip era un bon reflex del camp, era molt irregular. I ara, doncs res, vam parlar, un cop havent-hi estabilitat al club, a tirar endavant l'equip, que és el que importa.
És aquesta, entenem, la millor solució? Que torni el Manu, que torni el Quique, està una miqueta al front del club?
Bé, potser no és la solució ideal, pel fet de que bé, el Manu, com bé sabeu, porta moltíssims anys i bueno, cada any és un any més gran també, i bé, volia tenir ganes de descansar i veure-ho com un aficionat, però bé, que al final, en els darrers anys, sempre que ens hem sortit una miqueta del camí del que era el Sobrense, d'aquest tracte familiar, d'aquest portar-ho entre poca gent, ser propers al jugador i tot això, sempre que això s'ha perdut, ens hem vist ressentits esportivament. I per aquest motiu crec que sí, que és el millor. Realment, el vestuari, bueno, hi havia divisió d'opinions sobre si seria positiu o no, i bé, ara tothom està content, tothom sap que continuem sent el Sobrense de sempre i res més.
Estabilitat al club i estabilitat també a la plantilla, suposo que espereu una miqueta, perquè bé, aquestes últimes setmanes també han estat complicades, jugadors que ja no hi són, jugadors que aneu incorporant, què pretens tu, tant tu com el Fernando, com el cos tècnic, de cara a les properes setmanes? Voleu incorporar algun jugador? Sabem que alguns jugadors no estan massa contents i que han demanat fins i tot la baixa. Suposo que busqueu d'una vegada per totes que la plantilla sigui estable en aquest sentit també, no?
Sí, està clar. Que hi hagi gent que no està del tot contenta tan aviat de la temporada no és bo, però bé, al final tots aquests jugadors de forma lliure han adquirit un compromís amb el Sobrense per aquesta temporada 2017-2018 i ho han de respectar. Una cosa és que un jugador, doncs, bueno, plegui per motius X, però no se'n vagi enlloc, se'n vagi cap a casa. I un altre cas és que la gent demani la baixa per anar a un equip del mateix grup, a la mateixa categoria, i és diferent i és lleig a la vegada. Vale? Llavors, a partir d'aquí, bé, arrel d'aquesta estabilitat que hem aconseguit ara amb la continuïtat de Manu i Quique. S'han parlat amb diversos jugadors. De moment incorporem el Guillem Díaz, central del filial, que avui ha debutat ja. La setmana que ve disposarem també de Nico García Monter, que bueno, ve de fora, estarà aquí uns mesos amb nosaltres. I bé, estem mirant també alguna opció més.
Bueno, Xavi, s'ha aconseguit la primera victòria, s'ha aconseguit la tranquil·litat que donen evidentment els bons resultats. Heu sumat 4 dels últims 6 punts dels 2 partits que heu jugat aquí. Ara intentar seguir, perquè clar, això no ha fet més que començar, ni diumenge hi ha un partit molt complicat a Sant Joan d'Espí.
Sí, està clar. A veure, desitjàvem la primera victòria allà, quan abans millor. Crec que estàvem fent les coses bé per aconseguir-la. Realment tampoc era normal que tinguéssim tanta mala sort, amb tantes errades individuals, amb tants gols tontos. L'equip estava fent un bon treball, estava generant ocasions, darrere sí que s'hi encaixàvem, però eren errades individuals que simplement es poden corregir en concentració, no eren problemes grupals. I bé, i ara doncs a tirar endavant, i com has dit, això que ha de començar. Per això doncs, nosaltres estàvem tan convençuts que la primera victòria arribaria i que aquest no és el nostre lloc i anirem tirant amunt poc a poc.
Doncs aquestes eren en definitiva les reflexions que ens feia Xavi Hereu. És aquelles coses, eh? Durant unes hores Xavi Hereu va deixar de ser entrenador del Sobirens la setmana passada, però bé, com que tot ha tornat a lloc i una miqueta a la normalitat, Xavi Hereu doncs serà l'entrenador, esperem i desitgem, fins a final de temporada. Això voldrà dir, Toni, que les coses van més o menys bé.
Sí.
I com deia el Xavi, ara doncs, calia arribar a la primera i esperem que això no s'aturi.
Sí, de fet, Pitu, jo l'havia preguntat més d'una vegada si no li preocupava la situació de l'equip, no? dels marcadors, dels resultats. I el Xavi no l'ha preocupat, perquè ell deia que l'equip tenia que reaccionar perquè estava treballant bé i ell creia en l'equip. I ves per on, doncs ahir va arribar la primera victòria. I me quedo per el comentari que ha fet a tu, això, no? De que ell me l'havia dit a mi més d'una vegada, a veure, em preocupa, però jo sé que canviarà. No estava del tot preocupat, perquè sabia que l'equip estava treballant.
Uh-huh. I el treball, com es diu en aquests casos, acaba donant fruits. I ahir, com dèiem, aquest 4-0 que li suposa al Sobirense d'entrada deixar la cua de la classificació. Parlàvem a Xavi Hereu també, com han escoltat, d'alguna incorporació que està al caure, com la de Nico García Monter.
Sí,
un jugador que vindrà a sumar, evidentment. Sabem que el Nico evidentment ha estat molt de temps fora, que vindrà per un espai doncs no massa llarg tampoc, però en qualsevol cas tot el que sigui sumar ara, Toni, ha de ser bo.
Sí, molt bo, vull dir, l'aportació del Nico és important. De fet, el vam veure ahir ja pel camp, ja estava veient a l'equip.
Ell mateix ens ho va dir que tenia intenció de fitxar pel Sobirense.
Que tenia ganes de jugar ja, no?
Sí.
I potser nos queda la dubte de saber la situació d'Ivo Luque. Uh-huh. Se sabia que el Sobirense no li volia donar la baixa, que ell va demanar la baixa, però no saben res més.
Bé, doncs,
i a veure quina situació té l'Ivo, a veure si Ivo torna a l'equip, perquè de fet no l'han donat la baixa, o què.
Guillem Díaz també, com ens recordava Xavi Hereu, és una nova incorporació, un jugador que ja havia estat al filial de Sant Pere de Ribes, en fi, un jugador que ahir també va jugar doncs, uns minutets, de la mateixa manera que hi haurà jugadors que possiblement doncs, acabin marxant perquè no estan contents amb la seva situació. I això també s'hi referien ahir al propi Xavi Hereu, no? Dient que tampoc acabava d'entendre massa. Portem 7 jornades i jugadors ja descontents. A la jornada número 7 tampoc s'acabava d'entendre massa. Però bé, en qualsevol cas, aquesta és la situació. El Sobirense que prepararà ja aquesta setmana el partit que haurà de jugar aquest proper diumenge a Sant Joan d'Espí. 20 minuts i les 5 de la tarda deixem la segona catalana i anem a la tercera en el seu grup 12, que en aquesta jornada número 7 ens deixa aquests marcadors. Moja 5, la Pobla de Claramunt 1, Olivella 4, Joventut Ribetana 3, Mediona 1, Sitges 1, Ribes 3, Hortonenc 2, Anoia 3, Riu de Villes 0, Montserrat Igualada 1, Martinenca 2, Sant Mauro 6, Piera 0, Sant Pere Molanta 0, Cubelles 4 i la Múnia 2, Òdena 2. El Cubelles segueix liderant la classificació al conjunt de Xavi Vilagut. De moment, amb números excel·lents, 7 partits, 7 victòries, 21 punts. A 2 té el Moja, el Sant Mauro és tercer amb 18, seguit del Sitges, que és quart amb 14. 13 per Òdena, 12 per Ribetana, amb un partit menys, 10 per Anoia, 9 punts per Piera i Riu de Villes, 8 per Ribes, 8 punts també per la Pobla de Claramunt, el Montserrat Igualada és 12 amb 7 punts, el Mediona que segueix també amb 6 punts, 6 per Olivella, 5 per Hortonenc i tanquen la classificació el Molanta amb 5, el Martinenc amb 4 i la Múnia amb 1 punt gràcies a l'empat d'ahir. I és una jornada aquesta en la que, Toni, bé, s'ha demostrat de nou que els de dalt no fallen. No falla el Cubelles, no falla el Moja, no falla el Sant Mauro, el Sitges sí que va punxar. O no sé si l'empat de l'altre dia al camp del Mediona es pot considerar com una punxada.
És una punxada perquè ves d'empatar el teu camp. Jo penso que és un resultat en què ningú esperava, però el Mediona serà molt difícil de guanyar el seu camp. Perquè és un camp petit, és un camp de terra, és un equip experimentat, és un equip que sap el que juga, sap el que juga en el seu camp. Potser en un camp gran li passa el que li va passar a Cubelles, que surta doncs, golejat. Però allà sap el que juga, no? I de fet l'equip se'l va creure la primera part, el Mediona va aguantar molt bé la primera part, jo penso que aquí no va estar acertat als Sitges, en la primera part, i en la segona, quan en Ferran marcava el gol dels Sitges, que posava per davant el 0-1, doncs pensàvem que se podia guanyar el partit perquè el Sitges començava a arribar més, no? El que passa que ells ràpidament empataven el partit i a partir d'aquí ells van buscar els seus recursos perquè els Sitges no marqués. Adrià Alonso va estar a punt de marcar dues vegades, el porter va estar molt ben acertat refusant la pilota, però ells també va tenir ja a l'últim una pilota al pal que si arriba a entrar el Sitges per la Mediona. Si mires fredament el partit, és un bon punt, sempre i quan, clar, vens de perdre...
No estava descontent del tot Rafa Porras, no, ara ho escoltaran.
No, estava content amb l'equip, no estava content del tot amb el resultat, però estava content amb l'equip perquè havia vist de nou el que ell vol. No?
Clar, el problema és una miqueta el que deies tu, Toni, que vens de l'empatador aquí a casa amb la noia, ja venies de perdre amb el camp del Sant Mauro i clar, això fent números són 2 punts dels últims 9.
Clar, és això, no? Per això tu, quan veus l'empat, després de veure el partit penses, oh, és que, escolta, podies haver perdut, podies haver guanyat, però no ha sigut fàcil. Però clar, és que vens d'empatar a casa amb la noia i vens de perdre amb el Sant Mauro. Vull dir que vens de perdre pràcticament 5 punts.
Rafa Porras, ara ho escoltaran, com dèiem, però també es va referir a alguns jugadors en concret, no? El cas d'Adri Alonso, que físicament encara no està bé, arrossega alguns problemes físics. El cas de Rubén Cortés, que ja porta un parell de setmanes que no està convocat, bàsicament perquè ell ja va signar amb els Sitges amb una petita clàusula, diguem-ho així, per qüestions professionals, evidentment, perquè li canvien constantment de torn a la feina i això, evidentment, li podia impedir doncs, assistir als entrenaments. I un seguit de condicionants, Toni, que de moment no estan afavorint l'equip en aquest sentit.
I que deixava molt clarament que aquest any seria molt complicat perquè n'hi ha equips per a dalt que van molt fort, que no tenen problema d'incorporació, de fitxar, i quan no tenen aquest problema, és clar, tot i que el Sitges s'ha reforçat, ell és conscient de que encara doncs, el Sitges no està a l'alçada d'equips com el Sant Mauro o com el Cubelles, com ha començat, sense deixar de banda a la Joventut Ribetana.
Escoltem en Rafa Porras després de l'empat a 1 de dissabte al camp del Mediona.
Bueno, ja sabíem que seria un camp complicat, la terra a mida que anava passant el temps pues, cada vegada era més platja que terra, però no és cap excusa perquè jo avui estic content dels jugadors, dels tots els que han intervingut, tant d'inici com els que han entrat la segona part, avui hem sigut un equip i me'n vaig content perquè considero que un punt aquí no és dolent. Evidentment, tingut ocasions, sobretot la primera part, per anar-nos amb el resultat més ampli, vull dir, no han sigut capaços de ficar-les, i el que hem parlat moltes vegades, futbol són gols, però bueno, malauradament no he volgut entrar, i amb una contra amb l'1-1 ells també podien haver fet el 2-1 i encara se'ns hagués quedat cara de tonto. En el qual, a l'atura de general, un punt fora, considero que és bo.
Tu has dit, no?, la primera part, sobretot el Sitges ha tingut com a mínim dos o tres ocasions clares, la llàstima que no ha entrat la pilota, ells se l'han cregut, ells saben jugar en aquest camp, de fet és el que estan fent sempre, i doncs amb ell ja li bastava el fet de no perdre, no?, que és el que han aconseguit, no acabant no perdent, no?
Sí, bueno, ells és un equip, un perfil similar amb el Carme, salvant les distàncies, són equips que intenten sumar el màxim de punts possibles a casa, inclús els partits de fora, si mires a l'acte, hi ha molts jugadors que inclús no juguen els partits de casa, i bueno, mal a dir que és un equip que coneix el camp bé, que ja tenen automatismes de l'any passat que van pujar, i després tenen dos jugadors com Paredes, que ha jugat molts anys de tercera divisió, i Ventura, que són jugadors que tot i el camp és a terra, pues, marquen diferències, i la veritat que són bons jugadors. Nosaltres, pues, jo crec que en línies generals hem fet un bon partit, el que passa que a l'hora de finalització, pues, o bé no hem estat encertats a l'hora de xutar quan tenien que passar, o passar quan tenien que xutar, però bueno, això és el futbol, a vegades les pilotes entren sense voler, i ara pues, ens està costant fent gols.
Sumar punts, sumar a casa, a fora, sempre és bo, no? Però clar, quan vens de sumar un punt tan sols de dos partits, clar, això te dona a fer un pas enrere, no?
Bueno, no, jo considero que tot el que sigui sumar fora és bo. Intentem pues, sumar els tres punts a casa, i el nostre objectiu és partit a partit. Vull dir, la gent que s'ha posat objectiu pujar, jo crec que ens equivoquem tots. Nosaltres tenim bon equip, ens hem reforçat, però jo crec que la categoria és més forta, i si mires els pressupostos dels tres que estan a dalt o dels quatre, el Cubelles ja no sé si cobren o no cobren, però són jugadors que s'han reforçat, són jugadors que han jugat a Sèrie Divisió, són jugadors que han jugat a Primera Catalana, són jugadors que han jugat a Segona Catalana. Nosaltres no ens hem reforçat, excepte Adri, que no està passant en un moment físic, i Roger, que venia d'un tercer divisió sense jugar, els altres doncs ens hem reforçat amb dos jugadors del juvenil de Blanca Subur, que té un rendiment bo i encara serà millor, però clar, el canvi de categoria no és fàcil, i després un Pablo, un jugador que estava a tercera catalana, amb la qual jo crec que a vegades és dolent autoexigir-nos i mirar el que fa el Sant Mauro o el que fa el Cubelles, perquè bueno, nosaltres, el nostre objectiu és competir setmana passada, ser competitius cada partit, aquesta setmana ho hem sigut, evidentment que la il·lusió pues, és estar al capdavant, jo sempre vaig dir que la idea és millorar la quarta posició, però hem de ser conscients que aquest any la categoria, vull dir, és que mires els jugadors que té el Moja, mires els jugadors que té el Sant Mauro, mires els jugadors que té l'arribat ara no en parlem, que ja ho sabem tots, i després el Cubelles aquest any també s'ha reforçat molt bé amb jugadors de categoria superior, amb la qual no ens hem d'obsessionar amb aquests quatre de dalt o cinc, sinó nosaltres, mirar nosaltres mateixos, intentar pues, millorar les coses. També hem de ser conscients que tenim baixes, vull dir, tenim baixes de quatre o cinc jugadors que d'una manera o altra no han vingut a intervindre, i això també ens nimba. Però jo crec que la lectura no és mirar si perdem, se'n van a 7 punts, 8 punts, perquè jo crec que això ens fem més mal, i hem de ser conscients que els que ens treuen 7, 8 punts són equips molt forts i que difícilment perdin punts al llarg de la temporada. Però nosaltres tenim que fer el nostre camí, sentir-nos satisfets i orgullosos del que ha fet, i avui jo crec que ho hem fet. Millor o pitjor encert, l'equip ha donat jo crec una bona imatge i s'ha adaptat bé a aquest camp. Felicitar els meus jugadors, i ja està, ara per avançar la següent setmana, em sembla que ve el Molanta, si no m'equivoco, parlo de memòria, que serà un partit també complicat, intentar pues, recuperar efectius, millorar cosetes i seguir sumant.
Queda molta lliga, no? Queda moltes coses que fer. El que passa que, clar, com va començar també els Sitges, clar, on es feia una il·lusió, que sabíem que la lliga és molt, molt llarga, no? Però, clar, és que de Sant Mauro fins aquí, doncs, de possible 9 punts s'ha sumat 2.
Sí, bueno, però s'ha d'analitzar tot una mica general. Vull dir, és normal que guanyes els dos primers partits i això genera il·lusió, genera optimisme, genera, si vols, pues, eufòria, però també hem de ser conscients que després vam tenir dos partits molt molt assequibles, com era la Múnia i Martinenca a dia d'avui, amb la qual també tens que analitzar una mica globalment contra qui havien jugat i contra qui havien jugat els contraris. Del partit de la Noia, jo vaig marxar enfadat la primera part per l'actitud dels meus jugadors, però la segona part vaig marxar satisfet perquè ho vam intentar i vam tenir un just premi, que si més no l'empat jo crec que ens el mereixíem, i avui si haguéssim guanyat pues, també penso que tampoc era re injust. A partir d'aquí pues, els jugadors vagin agafant automatismes, que vagin agafant autoestima i confiança, que això t'ho don els resultats i si la pilota entra, i evidentment pues, recuperar lesionats que avui això no ens minva a l'hora de la competitivitat, a l'hora de fer les convocatòries i les assignacions.
De partit d'avui, Adrià Alonso no ha sortit a la segona part perquè està tocat, no?
Sí, bueno, l'Adrià porta pràcticament des del segon partit, el primer partit del camp del Piera més o menys el va jugar bé, però des del segon partit que va tenir una lesió al camp a casa a Malòdena a quart d'hora, que va patir una estrabada muscular, a partir d'aquí no s'ha recuperat. També, a part del tema muscular, també hi ha hagut una fase displantal que no el deixa entrenar al ritme adequat. Físicament, al no entrenar, doncs, el jugador tampoc està al seu millor moment, i és una suma de conseqüències, amb la qual paciència, que s'acabi de recuperar bé, que no s'obsessioni. Adri sabem que és un jugador que té gol, amb la qual això el gol no s'entrena, el gol es té o no es té. El que passa que el tema físic, doncs, sí que si no està bé per entrenar, doncs això li repercuteix que a l'hora dels partits pues, no està amb aquella xispa que estaria si no tingués aquest dolor que té a la fascitis plantar, i que li repercuteix també amb altres muscles, com pot ser el psoas que se li carrega o els adductors.
Des del partit de Sant Mauro no hem tornat a veure Rubén Cortés, li passa alguna cosa o què?
No, bueno, Rubén Cortés ja quan vam parlar amb ell i vam negociar el seu fitxatge, i sempre ens va dir que prevalia la feina. Llavors és un jugador que fa torns, no sé si treballa en una empresa, en una fàbrica, no en fa és dir exactament en què, i hi ha setmanes pues, que treballa de matí, setmanes que treballa de tarda i setmanes que treballa de nit. A partir del seu horari laboral, va entrenar o no va entrenar. Aquesta setmana no ha vingut en tota la setmana, evidentment avui no estava convocat, en l'igual és un tema més de professional, de la seva vida pròpia, normal. El primer de tot és la feina, i clar, si no va entrenar, pues, evidentment no entra en convocatòries.
Bé, doncs aquesta era la reflexió que fèiem a l'empat a un de les Sitges a Mediona amb el seu tècnic, en Rafa Porres, tot esperant el partit de dissabte, Toni, aquí amb el Molanta.
Compte, eh? Compte amb Molanta, eh? Va perdre.
Sí, 0-4, ve d'un 0-4 amb el Cubelles.
Però me va causar molt bones sensacions, eh? Compte amb el Molanta en un camp petit, aquest. Mm-hmm. Sí que és un camp diferent a la seva superfície natural, eh?
Jo ahir t'ho deia, eh? Per molt malament que estigui el Molanta, que no ho està,
no.
Crec que és dificilíssim guanyar per 0-4 com va fer el Cubelles en un camp com el d'ells, com el del Molanta, em refereixo, eh?
Va saber aprofitar-lo molt bé, perquè de fet en l'últim minut va marcar el gol d'un servei de corna, de cap, i un minut després va marcar el segon, el 0-2. A partir d'aquí la segona part ja va canviar, però fins que no va arribar als gols del Cubelles, compta amb el Molanta, eh? No serà un carmelet, eh? És un bon equip, eh?
Uh-huh. I aquest Cubelles ens l'hem de creure, Toni?
Sí, jo el vaig veure ahir, a mi m'agrada molt el Cubelles, sap el que juga, té jugadors experimentats, té jugadors joves, cap al mig de la defensa fa una feina impressionant. Ahir no era fàcil, perquè tenia doncs, la dificultat de la gespa natural, sí, no? I el que representa el camp del Molanta, no? Uh-huh. I el Cubelles doncs, lo va treure amb bona nota, i dos gols per part va donar la victòria.
Moja i Sant Mauro continuen en aquesta part alta. Són equips que venen de segona catalana i, per tant, doncs,
Moja està molt fort.
Han fet bons els pronòstics que més o menys fèiem abans de començar la temporada, Toni, que aquests equips...
Saps els únics dos punts que ha perdut el Moja? En qui ha sigut? Amb el Sant Pere Molanta. Va empatar 3-3, eh?
Sí.
Per això t'he dit que compta amb el Molanta, que no pensi la gent que és un carmelet, que vindrà aquí i tindrem moltes dificultats si els Sitges no varia alguna cosa.
I l'objectiu del Sitges, com deia el Rafa, també intentar recuperar aquests homes o aquests jugadors que estan amb problemes físics, que és l'Adrià Alonso, que no acaba de fer net. A veure si ja es pot comptar de nou amb el Rubén Cortés.
Xavi Rodríguez tampoc vaig veure ja en aquest partit.
Sí, també arrossega problemes físics. Sí. Ja no hi va ser tampoc el dia de la Noia aquí al Municipal d'Iguadols. Problemes físics també, que ens comentava la setmana passada, de jugadors com Jonathan Durango, com Idris. En fi, són jugadors que ara no, el mateix Pepe, clar, estem parlant de 4 o 5 jugadors.
Clar, això ho nota molt l'equip, uh-huh. sobretot jugadors del mig del camp, no? Que, amb el que representa això. Però jo penso que a partir d'ara l'objectiu del Sitges és retrobar-se amb la victòria, perquè
sí,
si no...
L'equip a nivell de punts ho necessita, com perquè havent sumat aquests 2 dels últims 9, doncs fa que la sensació és que a dia d'avui quedi una mica despenjat d'aquests 3 equips que de moment estan marcant el territori, el camí, Sant Mauro, Moja i Cubelles. I Toni, acabem. La derrota de la Ribatana, 4-3 a Olivella.
Sí, no se l'esperava ningú. Uh-huh. De fet, a l'Olivella... Jo ja
com vaig... són les coses, com són les coses, l'entrenador de l'Olivella, ja ho saben, és Víctor Doñate, sí, que la temporada passada va començar entrenant a la Ribatana.
Sí. I coneix molt bé la Ribatana. Uh-huh. Sí que ha variat, la Ribatana no té el mateix jugador, té canvis, però...
No té res a veure, és una... Bé, un apunt que fem, però...
Sí, però ell coneix.
Que li donava aquell punt de dir, ostres...
I una altra cosa, quan un equip perd per un 0-0, per dir, mira, l'Olivella ha estat molt ordenat, ha tingut una ocasió i l'ha marcat.
I l'ha fet, sí.
Però és que va guanyar per 4-3,
Sí, sí.
Va rebre 3 gols, però va marcar 4. I 4 a l'equip milionari d'aquesta competició, la Joventut Ribatana.
Sí, sí, la Joventut Ribatana, que recordem té un partit pendent, que té 12 punts, però compta perquè també ja ha punxat, també.
Dos partits,
Sí, sí.
Sant Mauro i Olivella.
I, de fet, vaja, continua sent un dels favorits, és obvi, a l'ascens després de la temporada passada, quedant-se allò amb la mel als llavis, perdent la promoció.
A més, Àngel Calvo ho té clar, no vol promoció, vol pujar directe.
Doncs no ho té fàcil, perquè d'entrada ja el Cubelles li treu 9 punts. Repeteixo, insisteixo, que té aquest partit pendent a la Ribatana, però... És que els de dalt, de moment, estan molt forts.
Sí, no.
Aquí no s'ha deixat punts ningú.
No fluixen, Hi ha 2 equips que no han perdut, Cubelles i Moja,
Sí, senyor. 4 i gairebé 57 minuts de la tarda. Deixem el futbol, obrim ja de nou bloc poliesportiu. Hem de parlar de la derrota que va patir el bàsquet Sitges dissabte aquí amb el CC. En partit de la jornada número 3, el grup segon de Copa Catalunya, com dèiem, el bàsquet Sitges va perdre dissabte aquí a Pinsbens 70-77 davant el CC de l'Hospitalet, partit que a la mitja part dominava el conjunt sitgetà per un sol punt, 34-33. Recordem que els parcials del partit van ser de 20-14 al primer període, 14-18 al segon, 19-17 amb aquest mínim avantatge per al bàsquet Sitges i el definitiu i últim període, 17-27. De fet, és aquest últim període el que li dona el triomf, o li acaba donant el triomf al CC, amb una sèrie de 5 triples consecutius que el van fer desempallegar-se del bàsquet Sitges en un maig igualat, que, com dèiem, el CC va aconseguir trencar amb aquesta sèrie increïble de triples consecutius a l'últim període. Edu Piñero, entrenador del bàsquet Sitges, ens deia això sobre el partit.
Es que no quiero meter excusas, o sea, es que no me gustan eso. Es bueno, ha habido momentos en que hemos hecho el trabajo que teníamos que estar haciendo, nos hemos ido de 7, de 8 para romper el partido, pero nos ha seguido continuar. Luego parece el querer de seguir, que quiero demostrar yo que puedo aportar puntos, y es, sabemos que el baloncesto es un juego de 5, no es que yo tengo que salir, coger el balón y me la tiro y qué bueno que soy. Bueno, eso es trabajo durante la semana, equipo nuevo, 7 tíos nuevos, americanos, intentar y bueno, pico y pala lo voy a conseguir, o sea, eso está claro.
Eso un poco me quería referir, desde fuera hay esa sensación que cada uno hace un poco la guerra por su cuenta, ¿no?
Está claro, o sea, no, yo soy un tío que me gusta, soy muy sistemático de sistemas, de hacer las cosas, de jugar, buena defensa, rebotear, cuando podamos correr, corremos, y si no, pues nada, jugamos y ya está, y buscar situaciones. Cuando ha habido una jugada de un tiro de tres de Adri, que hemos hecho 6 pases o 7 pases, lo estábamos hablando durante la semana, hay que mover el balón. Lo hemos hecho unas cuantas veces durante 3-4 minutos, lo dejamos de hacer porque parece que ahora yo tengo que meter y bueno, ya no defendemos, que me cabreo, que tal. Pero bueno, para eso está el entrenador, para cambiar estas cosas.
Aún así el partido ha ido igualado hasta que ellos han conseguido esa serie de triples increíble.
Sí, no,
que
han es, hecho, además ha sido buenísimo porque hemos dicho a Galdric y yo a mitad del partido que llevan 0 de 12 en tiros de 3 en los primeros tres cuartos. Y luego, pues bueno, nos han metido como 7, 8, 9 triples. O sea, bueno, pues cosas que bueno, que pasan y nada, ¿no? O sea, es que, bueno, es el segundo partido, tenemos que mejorar en esas cosas, ser inteligentes y punto, nada más.
Y mucho trabajo por delante, supongo, ¿no?
Eso está claro. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues hay que, yo siempre digo que los jugadores pues tienen que estar concentrados y haciendo las cosas, ¿no? Y bueno, y eso durante los entrenos se tiene que ver. No puedes salir a un partido, pues bueno, a ver, es, no sé, no, a mí no me gusta que pues que el otro equipo salga más motivado, pues como por ejemplo la semana pasada, que hubo momentos en que el otro equipo pues le puso más las dos pelotitas que tenemos debajo. Lo siento por ser un poco así, pero bueno, no estoy descontento, pero bueno, me tengo aquí pues una buena pelea con ellos para intentar mejorar las cosas y bueno, y de eso se trata, no veo un problema.
¿Qué hándicap le ves al hecho de ser un equipo prácticamente nuevo, con esas 7 incorporaciones? ¿O qué aspecto positivo le ves a todo esto también?
Quizá bueno, yo creo que hay mucho más intensidad, o sea, yo creo que a nivel defensivo, lo que nos pueden aportar Seth y Alvin, pues bueno, son en los entrenamientos cosas que, bueno, pues que intensidad, ellos vienen, pues ellos quieren demostrar y todas estas cosas. Yo entiendo que son algunas veces ansiosos.
Otra mentalidad
y todas estas cosas. Bueno, algo diferente. De todo se tiene que aprender. Estamos acostumbrados a unas cosas y había que pegar un cambio. No había otra cosa por ahí que podíamos y bueno.
¿Les está costando en este sentido tanto a Seth como
no,
a Alvin?
A ver. Como grupos son increíbles, y eso es lo bueno, ¿no? Que luego los entrenos, pues lo que intentamos es crear pues ese trabajo de yo voy a intentar meter, yo voy a intentar defenderte, pues eso es lo que tengo, porque luego te lo vas a encontrar en el partido, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es cuestión de pico y pala cada semana y cada día pues intentarlo y bueno, si hay momentos que lo vamos haciendo, pues a ver, vamos a intentar que la semana que viene pues haya, en vez de 5 hayan 10 o 15, ¿no? Entonces a ver si poco a poco lo vamos haciendo.
Acabo, hoy tenías a Roger y a Omar fuera por problemas físicos,
sí,
supongo, ¿no?
Sí, hombre, Omar le ha salido un bultito en el tendón. Ahora tiene que estar otra semana más de descanso. Vamos a ver si no se cuida. Yo creo que ha estado todo el verano dale que te pego y no ha parado, no ha sabido parar. Y Roger, pues bueno, empezó bien la pretemporada, pero
tiene que parar
un poquito porque bueno, dijo que no había sido nada importante, pero bueno, que vaya poco a poco y todo, fortaleciendo la pierna y bueno, pues no se le puede hacer nada. O sea, dos tíos importantes que a nivel de rotaciones nos pueden servir. Roger yo creo que es un jugador pues que nos puede aportar mucho y bueno, no sé, y Omar pues ha hecho un final de temporada el año pasado increíble y bueno, yo creo que es un año que puede ser importante para él.
Bé, doncs a les baixes d'en Roger Saladier i Omar Thiam ens en referíem, dos jugadors que dissabte no van poder doncs, formar part d'aquestes rotacions a les que es referia Edu Piñero. Total, que la derrota deixa l'equip amb una victòria i la derrota aquesta de dissabte amb el Cese. El proper partit, recordem que el jugarà amb el bàsquet Sitges a la pista del Santa Coloma i recordem també que encara té pendent el partit amb el club bàsquet El Picat, el que no es va poder disputar el passat 1 d'octubre, partit que ja té data i hora. Serà dijous 26 d'octubre a partir de les 9 de la nit aquí al pavelló de Pinsbens. En matèria de bàsquet també els volem comentar que el Sènior B va perdre 65-69 a la pista del Òdena i la primera victòria del Sènior femení que es va imposar 48-49 a la pista del Club Bàsquet Sant Antoni Poblesec. I aquests últims minuts de programa els hem d'aprofitar per comentar-los que amb la segona catalana d'hoquei patins, el Club Patí Subursitges, el Sènior A, es va imposar per 6-2 al Club Patí Riudoms, Toni, en un partit en el que el Riudoms va demostrar, tot i la derrota, que serà un dels equips que estarà dalt.
Sí, és un molt bon equip, un equip...
De fet, va començar manant el marcador.
Sí, i fins i tot va posar, els Sitges va empatar i va posar per davant i va acabar la primera part 2-2. Va ser la bona segona part dels Sitges el que doncs, va fer que al final doncs acabés guanyant el partit per 6-2, no? Un Sitges que m'ha agradat molt, m'ha causat molt bona sensació, un equip molt jove, que sap el que juga, que triangula molt bé, que defen força bé i que fins i tot no perd el cap quan ataca, no? M'ha agradat doncs el plantejament del petit Sitges, com també m'ha agradat doncs l'experiència del Riudoms.
El Riudoms que va acabar cedint la seva primera derrota perquè venia aquí sense haver perdut cap partit, tot i que encara té pendent un maig. El Club Patí Sitges lidera la classificació, 15 punts, ha guanyat els 5 partits que ha disputat. El Sènior B, recordem que també jugava dissabte aquí a Pinsbens, va perdre per 3-7 amb el Casal l'Espluga. El Sènior B, que ocupa en aquests moments l'11è lloc de la classificació amb 2 punts després de 2 empats. I acabem recordant altres marcadors dels equips de la base del mateix Patí Sitges. Assenyalar, per exemple, que el juvenil va perdre per 2-9 amb el Club Patí Vilafranca i que l'infantil també va perdre 1-5 davant el Vilanova. Gairebé 5 i 6 minuts de la tarda. Amb els resultats del món de l'hoquei posem punt i final a aquest primer temps de descompte de la temporada esportiva 2017-2018. Toni, moltes gràcies.
Molt bé,
ens veiem divendres. Que acabin de passar un bon dilluns. Adéu-siau.